Entrades a la venda el 8 de maig.
Bon dia, són les dues. El govern ha citat Renfe i ha dit d'aquí a una hora exigeix explicacions pel caos a l'R2 Sud que ha tornat a atrapar centenes d'usuaris.
Per arribar des de Barcelona Sants fins aquí a Gavà vaig trigar quasi 2 hores i mitja per un trajecte que no arriba ni a 20 minuts.
Estic fent tard a classe. Ahir també em van haver de portar la meva mare en cotxe.
O vagues, o que els trens arriben mitja hora tard. Sempre el mateix.
Cada setmana passa alguna cosa i tots els trens arriben tard.
Ja he perdut la primera i la segona hora. No tinc possibilitat de busos perquè em deixen aprendre pel sac del Prat. Porto una hora esperant.
Quan passa algun tren, es paren les estacions, no es mouen, es queden ahir, apretar de gent, ningú pot entrar ni baixar.
Indignació i impotència un dia més a les andanes de les estacions de l'R2 Sud, on els usuaris han d'esperar com a mínim mitja hora entre tren i tren si és que hi caben.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
A l'espera de les explicacions de Renfe i Adif, l'Agència Catalana de Consum ha enviat inspectors a Sants per vigilar si la companyia informa correctament de totes aquestes incidències. Ara ho explicarem. Educació admet que fins d'aquí a 5 anys no hi haurà com a mínim un aparell d'aire condicionat als centres que depenen del departament. A curt termini només en posarà 100 i seran zones comunes, no a les aules. Això sí, tornarà a enviar ventiladors als centres. Estem pendents també de Sèrbia, on un tiroteig en una escola de Belgrat ha provocat 9 morts, 8 dels quals menors. El tirador també ho és un noi de 14 anys, alumne del centre, que ara està detingut. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
Jordi Cruyff també dubta de si continua al Barça. El director esportiu blaugrana medita seguir els passos de Mateu Alemany després de confirmar-se que deixarà el club el 30 de juny.
Ho va anunciar el Barça pocs minuts després de la victòria contra l'Osasuna, que deixa els blaugrana a només 2 punts del títol. L'encara director de futbol, Mateu Alemany, marxarà quan acabi la temporada i Jordi Cruyff decidirà el seu futur quan l'equip es proclami campió. I això podria passar la jornada que ve, d'aquí a 2 dies, si el Barça guanya el camp de l'Espanyol o bé si punxen els seus perseguidors. De fet, avui es reprèn la 33a jornada de Lliga amb 3 partits, entre ells el de l'Atlètic de Madrid, que rebrà el Cádiz a les 10 i que, si guanya, se situarà segon, un punt per sobre del Madrid. Després els detalls, i en bàsquet el Barça pot convertir-se aquest vespre en el primer classificat per la Final Four de l'Eurolliga. A les 7 i en directe a RAC+1 visita els Algiris Kaunas amb un 2-0 a favor.
I pel que fa al temps, aquesta tarda el sol es mantindrà com a protagonista. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí, serà una tarda tranquil·la amb sol, amb bandes de núvols prims i algunes nuvolades inofensives en zones de muntanya. Les temperatures semblants a les d'ahir o més altes en punts del Pirineu, moltes màximes d'entre 23 i 28 graus i amb un vent del sud que es notarà sobretot a la costa de Tarragona i també punts de la Costa Brava. De cara a demà i divendres es mantindrà la mateixa dinàmica de temps tranquil i al cap de setmana sí que arribaran alguns ruixats. Dissabte a la tarda cap a Ponent, al sud i també al Pirineu, en principi poca cosa, i diumenge es repetiran aquests xàfecs a la tarda, sobretot al Pirineu.
Les 2:03.
RAC 1 migdia.
I com dèiem, el govern ha convocat Renfe i Adif pel desgavell a la línia R2 Sud de Rodalies. La reunió serà d'aquí a menys d'una hora, a les 3, al Departament de Territori. Per part de la Generalitat hi haurà el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sangles, i hi haurà també representants de Renfe i Adif. Avui la línia que va de Sant Vicenç de Calders a Barcelona continua funcionant a mig gas, amb menys trens i més lents perquè paren a totes les estacions. A més, a la Baria de Gavà avui se n'hi ha afegit una altra a Sitges, Montse Martí.
El govern vol explicacions per part de Renfe i Adif i vol preguntar-los també en aquesta reunió com pretenen resoldre aquesta situació, ja que les afectacions al servei podrien durar diverses setmanes. La convocatòria amb Adif i Renfe l'ha anunciat el conseller de Territori, Juli Fernández, al Parlament.
Durant aquest matí hem convocat a Renfe i Adif per tal de que ens expliquin què pensen fer, com pensen resoldre la situació i quines mesures extraordinàries posaran perquè la gent del nostre país que agafa el tren el que mereix són solucions i lliçons d'aquells que fan que hi hagi un caos 8 de cada 10 dies, poques.
Avui el corredor Sant Vicenç-Vilanova, Castelldefels-Barcelona hi passa un tren cada aproximadament 30 minuts, com ahir, i a banda gairebé tots els regionals paren a totes les estacions en aquest tram per afegir un altre servei en aquest trajecte. Això fa que els trens vagin més lents i s'allargui el viatge. Per això avui hi ha tornat a haver males cares entre els usuaris. Hi ha hagut, això sí, menys aglomeracions a dalt dels trens que ahir, perquè molts han optat per agafar el bus o anar amb cotxe. El govern ha reforçat aturat els busos entre Vilanova i la Geltrú, Sitges i Barcelona, però ja ha advertit que passarà la factura a la companyia ferroviària.
L'Agència Catalana de Consum, per cert, ha enviat inspectors a l'estació de Sants de Barcelona per vigilar si Renfe està informant correctament d'aquesta incidència als usuaris. De moment assegura que aquest dimecres al matí els punts d'atenció al client de l'operadora estaven tancats. El caos de Renfe també ha sortit al Parlament a la sessió de control al president. Pere Aragonès l'ha fet servir com a taula de salvació davant les crítiques del cap de l'oposició, Salvador Illa, pel nyap a les oposicions de dissabte.
Si en algun àmbit es concentra el caos, la manca de direcció i les incidències sistemàtiques, és en Renfe al nostre país. I crec que de la mateixa manera que el govern de Catalunya, quan les coses no funcionen bé, vam sortir a demanar disculpes, assumpció de responsabilitats i treballar solucions, quan Renfe no funciona bé, que vol dir pràcticament cada dia, hauria de sortir el govern de l'Estat espanyol i dir, escolti'm, disculpes, posem mesures per resoldre-ho.
Aragonès ho ha dit enmig de la pluja de crítiques al govern pel desgavell en les proves a 13.500 funcionaris. Consideren que no n'hi ha prou amb la defenestració de la directora de Funció Pública i demanen al president que es posi al capdavant de la polèmica. Des del Parlament, Marc Martínez Amat, bon dia.
Bon dia. L'oposició parla d'incompetència, de descontrol i de desgovern per totes les anomalies de dissabte. Junts per Catalunya i el PP creuen que Laura Vilagrà hauria d'haver dimitit com a consellera responsable de les proves. Un dels més crítics ha estat el cap de files de Junts, Albert Batet.
Han superat tots els límits de la incompetència. Han jugat amb les expectatives de més de 13.500 persones. Aquest fiasco no se soluciona amb un cap de turc. Aquest nyap requereix l'assumpció de responsabilitats al més alt nivell. El més lògic hagués estat que la mateixa consellera de la presidència li hagués presentat la dimissió. Vostè està desaparegut, no ha donat la cara.
Més contingut ha estat Salvador Illa. El líder del PSC no reclama cap mesura concreta, però vol que el president s'hi posi al capdavant.
Ha fallat tot. Les garanties d'imparcialitat, les condicions objectives de la prova, la supervisió i el tracte mínim exigible als opositors, tot. No han estat un, dos o tres errors, no. Ha estat una situació generalitzada de descontrol, de desorganització i de falta sistemàtica de direcció, per alguns, una metàfora del seu govern. Jo li demano avui que agafi les regnes del seu govern, que es posi al volant.
Aragonès reconeix que el que va passar dissabte és inadmissible i assegura que han assumit responsabilitats i que a finals de setmana en donaran una resposta adequada. Vilagrà es reunirà aquesta tarda amb els sindicats i divendres compareixerà al Parlament per donar-ne explicacions.
Per cert, que en aquesta sessió de control al Parlament avui, la intel·ligència artificial ha fet una pregunta a Pere Aragonès i ha posat veu al líder de Ciutadans, Carlos Carrizosa.
Ayer le pedí a la inteligencia artificial ChatGPT lo siguiente. Redacta una pregunta al presidente de la Generalitat de Cataluña de 400 palabras sobre la presunta participación de miembros de Esquerra Republicana en Tsunami Democratic. Hazlo como diputado durante una sesión de control parlamentario. Y en su redacción, ChatGPT expresó literalmente preocupación y alarma por estos hechos.
Vostès han de recórrer a la intel·ligència artificial perquè de capacitat política cada vegada en tenen menys.
Això és el que ha passat avui al Parlament. A Madrid, la polèmica està marcada encara pel que va passar ahir, durant el 2 de maig. Isabel Díaz Ayuso ha acusat el ministre Félix Bolaños de voler provocar i d'intentar rebentar l'acte institucional del Dia de la Comunitat. Avui ha justificat que no se l'acceptés a la tribuna d'autoritats, tot i ser ministre, perquè no havia confirmat la seva assistència quan tocava. Això ho ha dit a primera hora a la cadena SER.
Viene a provocar, porque esto es lo que estaba buscando, que en lugar de estar hablando de un día magnífico como el que hemos celebrado, o de un 2 de mayo especial, el En lugar de esto, se estuvo buscando de todas las maneras reventar este evento y crear mal ambiente.
Díaz Ayuso sostia més que el govern espanyol actua com si no volgués respectar el protocol i no conegués les normes de la comunitat. La Moncloa li acaba de respondre que tot plegat forma part d'una campanya orquestrada per desestabilitzar el govern espanyol. Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. És la ministra portaveu qui ho acaba de dir, acusant Ayuso de tenir un comportament propi d'un partit antisistema i no democràtic. Isabel Rodríguez ho acaba de dir des de la taula del Consell de Ministres.
Que és un paso más en una campanya de deslegitimación de este gobierno, del gobierno de España. Una campaña del Partido Popular. Y lo digo con pesar, porque este tipo de campañas de atacar a gobiernos legítimos están ocurriendo en otras partes del mundo. Pero cuando ocurren en otras partes del mundo, las protagonizan partidos antisistemas o partidos extremistas.
Això sí, fins ara tots els ministres que n'havien parlat al llarg del matí traien ferro en on parlaven, començant pel mateix interessat, Félix Bolaños, que ha participat en dos actes públics i ha evitat respondre a res.
Muchas gracias.
Cuidado, por favor.
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, tampoc vol entrar en la polèmica, tampoc vol defensar Isabel Díaz Ayuso. Avui n'ha fet una frase que repeteix habitualment, en el sentit que ell està per la política útil, la de gestió i no la de confrontació.
RAC 1 migdia.
Les 2:10, Educació admet que els aires condicionats no arribaran a tots els centres que depenen del departament fins d'aquí a 5 anys i en el cas de les escoles que depenen dels ajuntaments hauran de ser els municipis qui s'encarreguin de climatitzar cada centre. La conselleria ha presentat aquest matí el seu pla de xoc per adaptar tots els espais educatius del país al canvi climàtic, un pla però que a curt termini només preveu instal·lar aires a les zones comunes de 100 centres del país i enviar 2.500 ventiladors més a Udal Martínez.
El departament té uns 800 edificis de la seva totalitat. Són, sobretot, instituts de secundària, centres d'educació especial i algunes llars d'infants. Actualment, només 250 tenen aire en algun espai i l'objectiu és que el 2028 arribin a tots. Uns aires, però, que no seran per totes les aules, sinó únicament en sales comunes, com ara biblioteques, menjadors o sales polivalents, amb l'objectiu que els alumnes s'hi puguin refrescar periòdicament. Ho ha explicat el conseller Josep González Cambray al Parlament.
Per tant, en les properes setmanes, des del Departament d'Educació instal·larem els primers 100 centres amb aires acondicionats en alguns dels espais. Ho farem prioritzant edificis en funció de les zones climàtiques, de les característiques arquitectòniques de l'antiguitat. Ho farem també amb l'alumnat, tenint en compte l'alumnat més sensible, llars d'infants i centres d'educació especial.
En el cas de les escoles d'infantil i primària, el departament diu que són els ajuntaments els que s'han d'encarregar de la instal·lació dels aires i descarta per ara impulsar ajuts pels municipis amb menys recursos. Sí que els enviarà 2.500 ventiladors més en les properes setmanes. El pla de xoc del departament també preveu posar en marxa un sistema que alertarà els centres quan arribi algun episodi de calor amb 3 dies d'antelació. L'objectiu és que tinguin més marge per prendre mesures com ara flexibilitzar les classes lectives o programar activitats més refrescants.
Mentrestant, l'Agència Catalana de l'Aigua insisteix que probablement a la tardor s'haurà de decretar l'emergència per sequera a les conques internes, fins i tot encara que en les properes setmanes hi hagués episodis de pluges com els de fa uns dies. Ho ha dit en una entrevista al Monarracú el director de l'ACA, Samuel Reyes.
Si resulta que tot el mes de maig plou, potser s'endarrereix a l'octubre o al novembre, però veient com està el temps últimament, jo crec que segurament al setembre s'activarà l'emergència. També és veritat que si fem un estalvi voluntari, hi haurà més aigua i entrarem més tard en emergència.
Recordem que en fase d'emergència el consum d'aigua reduirà els 200 litres per habitant i dia. En aquest escenari, molts ajuntaments podrien optar per abaixar la pressió de l'aigua a les cases. Tot plegat, l'endemà que el govern anunciés que 271 municipis més s'afegeixen a l'excepcionalitat per sequera, que és la fase prèvia a aquesta emergència. Ara bé, les restriccions no entraran en vigor fins la setmana que ve. Fonts de l'ACA ho han confirmat a RAC1. A finals d'aquesta setmana s'assignarà la resolució que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat dilluns o dimarts que ve. Més enllà de les restriccions, l'ACA també busca sistemes per recollir més aigua. En aquest sentit, el periòdico explica avui que s'està estudiant ampliar l'embassament d'Arnius-Boadella a l'Empordà. L'objectiu és aprofitar millor les llevantades. Quan passen, sovint la muga baixa amb tant cabal que ara és difícil de retenir. I encara a l'Empordà, alguns cellers també comencen a notar la sequera a les vinyes. És el cas del celler Peralada. El seu president i copropietari, Xavier Suquer, explica que ja estan aplicant mesures per intentar aprofitar millor l'aigua.
Estem prenent mesures perquè l'impacte sigui el mínim possible. Per exemple, el celler nou, pues, aprofitem l'aigua que cau a la coberta del celler. Si no cau aigua, tenim un problema. També a la vinya tenim tot el sistema de rec soterrat, amb el qual l'aprofitament d'aigua percentualment és molt més elevat. I després tenim experiències com a finca de Rep que aprofitem l'aigua de la depuradora del poble.
Suquer ho ha dit al programa especial que Monarracú ha fet des del celler Peralada, que aquest any celebra el 100 anys. Un minut i un quart de tres, de seguida repassem més notícies.
RAC 1.
Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
Carme Ruscalleda.
Ja de ben petita m'agradava estar als fogons. Somiava en ser una gran xef. I em va somriure la fortuna, la de poder comptar amb el millor metre, en cuiners, rebosters.
Però
I elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sola. Les infermeres.
Infermeres?
Infermeres.
RAC, RAC, 1.
Tens entre 8 i 16 anys?
Què fas del 25 de juny a l'1 de juliol?
Vine a fer ràdio a les colònies de RAC 1, a l'Albert de Vic. Natura i ràdio en un entorn magnífic. Farem tallers, entrevistes...
I podcast a l'estudi amb els professionals de RAC 1.
I activitats d'aventura. I què més? Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries. I muntarem a cavall, farem excursions i piscina. Informació i inscripcions a colonies.rac1.cat. Organitzat per Club Elements i Radiofònics. Amb la col·laboració de RAC
1. Tots som...
de Colònies!
El minut a minut de RAC 1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC 1, dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC 1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
RAC1 migdia.
Reprenem el repàs a l'actualitat d'aquest dimecres. Passa per Sèrbia, on 8 menors i un adult han mort en un tiroteig en una escola de Belgrat a mans d'un alumne de 14 anys. La policia l'ha detingut al pati del centre i ara n'està investigant el mòbil a Belgrat. I tenim en Dani Aguilar. Dani, bon dia.
Bon dia. La mort de 8 alumnes i un guàrdia de seguretat commocionant la capital Sèrbia, concretament en el cèntric barri de Brachar. Ha estat durant una classe matinal d'història quan un alumne de 14 anys, segons expliquen fonts del Ministeri d'Interior, ha obert foc primer contra el professor i després contra els seus companys i després ha estat detingut. Ho ha fet amb una arma que seria del seu pare, segons expliquen mitjans locals. Es tracta d'un alumne que s'havia incorporat recentment al centre, tal com ha declarat un dels pares d'una de les companyes que hi havia a la classe i que ha aconseguit fugir. El fet que l'aula estigués a la planta baixa ha facilitat que més alumnes escapessin per les finestres. El professor de 53 anys i 6 menors més estan hospitalitzats. Alguns han estat greu i pendents de l'actualització del seu estat.
Gràcies, Dani. Encara en l'àmbit internacional, ho hem sabut fa poca estona, el Kremlin ha prohibit l'ús de drons a Moscou, acusa Ucraïna d'enviar-ne dos al Palau Presidencial per assassinar Vladimir Putin. Ha passat aquesta nit. Els dos drons, segons aquesta versió de Moscou, els han pogut abatre i les restes dels aparells han caigut al recinte de la residència presidencial. No han fet víctimes ni han provocat danys materials.
RAC 1 migdia.
La família de la nena violada al centre comercial Màgic de Badalona marxarà de la ciutat els propers dies. De fet, des del moment de l'agressió tenien clar que era el millor per girar full. Així ho asseguren fonts municipals que, si bé reconeixen que les amenaces han reforçat aquesta intenció, asseguren que ja venia d'abans, Benet Iñigo.
A la primera trobada entre la família i els serveis socials de Badalona, un cop es va saber el cas, el mes de desembre passat, la família ja va comunicar el desig de marxar. Quedar-se a la ciutat, on tot l'entorn sap qui és la nena i ha de passar per l'escenari de l'agressió, la revictimitza. Per això, els últims 4 mesos, l'Ajuntament explica que han treballat amb la Sareb i un municipi del Baix Llobregat per trobar-los un pis on viure i també per escolaritzar la nena en una nova escola i el seu germà en un institut. Han triat aquesta comarca perquè el pare hi treballa i recuperaran l'anonimat. Tot i el canvi de residència, la víctima continuarà fent teràpia a l'Hospital de Can Ruti per mantenir el vincle amb els especialistes que l'han portada fins ara. Des de l'Ajuntament de Badalona consideren que l'acompanyament a la família de la víctima ha funcionat. En canvi, tenen molts problemes per intentar ajudar els autors de l'agressió sexual. Són, recordem, 3 menors de 14 anys i, per tant, inimputables, i 2 menors de 16 anys. Tots ells ja estaven al radar dels serveis socials perquè les seves famílies són vulnerables per absentisme escolar crònic i per altres incidents. Ni llavors, ni tampoc després de la violació, l'administració ha trobat la cooperació de les famílies, ni tan sols s'han presentat algunes reunions quan els han convocat.
A l'Hospitalet de Llobregat, la policia espanyola ha alliberat una noia que la seva parella tenia segrestada, la mantenia tancada amb clau en una habitació on la maltractava i n'abusava sexualment. La van poder localitzar gràcies a una denúncia anònima i l'arrestat ja ha entrat a la presó, Marc Poyato.
La víctima té només 18 anys, la seva parella l'obligava a dormir a terra, lligada de mans i peus, i havia de demanar permís fins i tot per anar al lavabo, i la maltractava de manera habitual. Una vegada li va llançar alcohol a la cara i al coll per calar-hi foc amb un encenedor. Evidentment, li havia pres el mòbil i també tenia amenaçada la família. Un cop alliberada, la policia va portar la noia a l'hospital perquè l'atenguessin i li curessin totes les ferides provocades per les agressions. El detingut ja és a la presó, sense fiança, per ordre del jutjat de violència sobre la dona d'Esplugues de Llobregat.
Els Mossos d'Esquadra, mentrestant, han desmantellat un edifici al Prat de Llobregat que s'havia convertit en una autèntica fàbrica de marihuana. El gestionaven dos clans familiars i funcionava a ple rendiment des de feia temps. Consumia l'electricitat equivalent a 174 habitatges. La policia ha detingut 5 homes i una dona i hi ha una setena persona investigada que serien els responsables de les plantacions. Els arrestats acumulen entre tots 57 antecedents relacionats amb el tràfic de drogues. En l'operació hi han participat més de 200 efectius, tant dels Mossos com de la policia local, amb un ampli dispositiu amb mitjans aeris i la unitat Caninamar.
La policia ha desmantellat 12 plantacions de marihuana, més de 3.500 plantes abandonades en contenidors de la zona just un dia després de la intervenció. El valor de la droga intervinguda és de més de 2 milions d'euros al mercat il·legal. Els 6 detinguts tenen entre 20 i 79 anys i estan acusats d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues i un delicte de defraudació de fluid elèctric. L'Ajuntament del Prat ha decretat la inhabilitació de l'edifici on es duia a terme aquesta activitat pel risc d'incendi per les connexions elèctriques fraudulentes. Les diferents intervencions policials al barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat han provocat reaccions violentes entre alguns ciutadans que divendres i diumenge passat a la nit van atacar vehicles policials, taxistes i autobusos. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets i en busquen els responsables.
I la justícia ha arxivat la investigació per l'incendi d'ara fa un any al carrer València de Barcelona. Recordem que el foc va començar al bar que hi havia els baixos de l'edifici i els veïns havien avisat els Mossos i la Guàrdia Urbana que la propietària havia amenaçat de calar-hi foc. Doncs bé, segons revela avui La Vanguardia, el jutge que portava el cas considera que la dona tenia un trastorn mental i que no era responsable dels seus actes.
La dona havia llançat gots de vidre als vianants i tenia el bar totalment deixat. Fins i tot havien paperat les parets amb papers untats d'oli perquè l'incendi que volia provocar agafés força. De fet, havia avisat els veïns que ho faria. Tant la presidenta de l'Escala com altres veïns ho van voler denunciar, però la policia els va dir que fins que no passés no podien impedir-ho. I així va ser la matinada del 12 d'abril. El foc es va estendre ràpidament pel cel obert. Els veïns de dalt ho van perdre absolutament tot perquè es va esfondrar el sostre del bar, que era el seu terra. Per sort, no hi eren. Quatre persones van tenir ferides per les cremades i tots els veïns van passar mig any fora de casa mentre rehabilitaven l'edifici.
RAC 1 migdia.
La comarca del Lluçanès és una realitat. Després d'anys de parlar d'aquesta reivindicació històrica del territori, el Parlament hi ha donat llum verda definitiva aquest migdia. Ara bé, el calendari el juga en contra i s'hauran d'esperar fins les properes eleccions municipals, les del 2027, per constituir el Consell Comarcal. PSC, Ciutadans, PP i Vox hi han votat en contra perquè consideren que s'ha fet empreses per la proximitat de les eleccions. Sílvia Solanes.
Els 13 municipis de la comarca natural del Lluçanès van votar si volien ser o no comarca en una consulta el 2015 i majoritàriament un 70% van votar que sí. Finalment, però, la integraran 9 municipis. Prats de Lluçanès, que en serà la capital, Alpens, Lluçà, Olost, Turistà, Perafita, Sant Feliu Sasserra, Sant Martí d'Albars i Sobremunt. En total seran, doncs, uns 7.000 veïns. L'alcalde de Prats, Jordi Bruc, explica a RAC1 que, entre d'altres, permetrà millorar els serveis. De moment funcionaran com una mancomunitat i amb els consells comarcals actuals fins que no es puguin constituir formalment.
El fet, doncs, de tenir una comarca, en aquest sentit, tens més pes per poder reclamar, doncs, molts més serveis i coses a proximitat. Allò que dèiem que a vegades que cada bugada es perd un llençol, doncs acaba passant amb el tema sanitat, amb el tema seguretat.
El Lluçanès passarà a ser la 43a comarca de Catalunya i modificarà els traçats actuals d'Osona i el Bages. El que encara no tenen clar és si ja podran començar a canviar els cartells per fer-ho visible o també hauran d'esperar.
Guanyi qui guanyi les eleccions a Barcelona, Valens, el partit hereu de Manuel Valls, no li donarà cap xec en blanc. La seva alcaldable Parera vol posar distància amb l'exprimer ministre francès que fa 4 anys va donar els seus vots a Tacolau i Jaume Collboni per evitar que Ernest Maragall fos alcalde. Parera considera que Esquerra ha continuat sent un soci del govern municipal des de l'oposició i que, per tant, el vot de Valls no va suposar el canvi que es buscava.
Visto lo visto, no ha servit per res, perquè el Partit Socialista ha sigut un aliat molt estable de Colau i Esquerra Republicanes. Un dels errors que fa el Manuel és regalar els vots. Jo crec que, jo si em trobés en una situació igual no regalava els vots. És a dir, els vots estan per estar a govern.
Vist en perspectiva, va ser un error.
Pues que no hem canviat res. La desgràcia és que no s'ha canviat res. Hi havia un tripartit de facto i ha estat un tripartit de facto.
La candidata Valens ho ha dit en un col·loqui de La Vanguardia Barcelona Global a Casa Seat. Les 2:24, el Gremi de Llibreters publica les dades definitives de Sant Jordi i confirma que aquest any ha estat el millor de la història. S'han superat les previsions i s'han venut 1,87 milions de llibres. Això és un 7% més que l'any passat. En total, el sector ha facturat 24 milions d'euros, que és tot un rècord. Respecte al ball de noms dels últims dies a la llista dels més venuts, els llibreters defensen que passa cada any i que es deu a la gran varietat de títols. Maria Cusó.
Finalment, Xavier Bosch ha estat l'escriptor més venut aquest Sant Jordi, amb 32 de març. Gemma Ruiz, que liderava el rànquing
publicat la mateixa nit de la Diada, se situa en segona posició amb Les nostres mares i completa el podi de ficció en català la britànica Maggie O'Farrell amb El retrat de matrimoni, on hi torna Becandis és en la categoria de no ficció. Finalment, ni la Sotana ni Xavier Salamartín encapçalen la llista. L'autor més venut va ser Carles Porta, amb Crims, pecats capitals. Des del Gremi al Llibre t'es expliquen a RAC1 que aquest canvi de posicions és normal, que passa cada any, ja que d'un autor a l'altre potser hi ha 100 exemplars de diferència, una distància molt petita que fins que no s'ha fet el recompte final costa d'afinar. Malgrat tot, des del Gremi celebren aquesta diada històrica i aplaudeixen la bona feina d'editorials i llibreters. Amb aquestes bones xifres a la butxaca, el Gremi té la mirada posada en l'any que ve, quan Sant Jordi tornarà a caure en dia feiner. En parla el seu president, Eric de l'Arco, a RAC1.
Propiciar les parades davant de les llibreries al temps que calgui, per exemple, l'any que ve potser ho hem de canviar una mica, si és dimarts potser hem de fer el cap de setmana. Ho parlarem, ho debatrem nosaltres, ho proposarem als ajuntaments. El model de Sant Jordi a Barcelona també és vàlid. Han aconseguit que fins i tot el moment de màxima afluència de gent es pogués circular a la majoria de llocs.
De l'Arco ha reconegut que un dels punts complicats de mobilitat a la Superilla a Barcelona és la cruïlla davant la Casa Batlló i que de cara a l'any que ve estudiaran com es punja el públic en aquella zona.
Doncs continuem parlant de llibres perquè avui s'ha presentat la boqueria del Juanito, un homenatge a Joan Veient, el mític propietari del bar Pinocho.
Teniendo unos amigos como tengo aquí delante, estoy maravillosamente bien.
Companys del mercat, xefs reconeguts i representants de l'Ajuntament s'han donat cita aquest matí per recordar Veient en la presentació d'aquest llibre que ja es pot comprar al punt d'informació de la boqueria. Un recorregut per la vida d'un dels noms més vinculats al mercat barceloní que a partir d'avui també tindrà la seva pròpia figura al Museu de Cera de Barcelona, Maria.
Així és, Joan Veient va viure més de 80 anys vinculat a la boqueria i va arribar de ben petit ajudant a la parada de la seva mare i amb els anys va fer la seva vida al voltant del mercat. Es va casar amb la filla d'una altra parada i va obrir el Pinocho, un bar que passaria a ser de referència arreu del món i que va anomenar amb motiu del seu personatge de dibuixos preferit. El seu caràcter obert i rialler el van convertir en tot un símbol, com han recordat aquest matí els xefs Carme Ruscalleda, Carles Gasc i Isidre Gironès a la presentació del llibre La boqueria del Juanito.
Veníem a espiar aquesta rialla que tenia i aquesta proximitat és el que el feia gran. Jo estic convençut que avui fem un homenatge a un patrimoni de la ciutat.
Què és l'essència de la boqueria? Són persones. I aquestes persones que estimen la boqueria, que estimen la feina que fan, paradistes, com l'Eduard Soleil o el Llorenç Patràs.
Jo estava amb ell, mai una paraula diferent de grossa, mai un crit, un somriure, però no abandonava el seu treball, la mà a la cafetera.
El llibre és un repàs per la vida de Veient i també per la història recent de la boqueria. Per cert, que coincidint amb la presentació del llibre, també s'ha inaugurat la figura de cera que a partir d'avui lluirà al Museu de Cera de Barcelona al costat de noms tan destacats de la gastronomia catalana com el Germán Roca o Jordi Cruz.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamot.
I quan falten 3 minuts per 2 quarts de 3 ha arribat el moment d'explicar els canvis que ja hi ha hagut i que poden haver-hi a la direcció esportiva del Barça. Xavi, la sortida de Mateu Alemany pot desembocar més renúncies.
Exacte, no fa ni 24 hores que vam saber que el director de futbol del club, Mateu Alemany, no continuarà i ja sonen altres noms per seguir les seves passes. Sense anar més lluny, el del director esportiu, Jordi Cruyff, que també medita plegar i prendrà la decisió final quan el Barça sigui campió de Lliga i això podria passar d'aquí a 10 dies, en la propera jornada de Lliga. Després de la victòria d'ahir contra l'Osasuna i la derrota del Madrid al camp de la Reial Societat, els Blaugrana són ara a només 2 punts del títol. Per tant, seran campions si guanyen el camp de l'Espanyol o bé si Madrid i Atlètic de Madrid punxen abans del derbi. Després farem números, però començarem explicant com queda l'organigrama esportiu del Barça amb la sortida de moment de Mateu Alemany.
RAC 1 migdia.
I tenim una notícia d'última hora perquè el Barça acaba de fer un comunicat informant que el director de futbol del Barça, Mateu Alemany, es desvincularà del club el proper 30 de juny per iniciar un nou projecte professional. En el comunicat s'especifica que, malgrat tenir contracte fins al 2024, és a dir, una temporada més, ha traslladat al president del Barça la intenció d'iniciar un nou camí i que han arribat a un acord per trencar el seu...
Passaven 2 minuts d'un quart d'11 de la nit. 2 minuts feia també que havia acabat la roda de premsa de Xavi Hernández valorant la victòria contra l'Osasuna, que costa al Barça el títol. De fet, estàvem ja pendents del partit del Madrid a Noeta i ja teníem la calculadora a punt per començar a fer números i és quan va saltar tot pels aires. Mateu Alemany marxa. Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara explicarem les raons i com hem arribat a aquesta situació, però abans, podem avançar novetats de qui serà el possible substitut. Roger Saperes, bon dia.
Hola, bon dia, Xavi.
Tenim pistes, oi?
Sí, després del sobtat adeu de Mateu Alemany, com ara estàvem escoltant, després d'aquest partit contra Osasuna, toca buscar un substitut i malgrat ahir parlàvem d'Antonio Cordón, hi ha un nom que agafa força i que ara mateix és el més ben situat per agafar el relleu de Mateu Alemany. Pel que sabem i podem avançar a RAC1, es tracta d'Anderson Luis de Sousa, Deco, l'exjugador que actualment treballa al club com a responsable de captació del mercat brasiler i sud-americà, càrrec que ocupa des de fa dos anys, amb l'arribada precisament de Joan Laporta a la presidència. Abans, recordem-ho també, va ser jugador blaugrana del 2003 al 2008, campió d'Europa a París amb Frank Rijkaard, va marxar al Chelsea amb l'arribada a la banqueta de Pep Guardiola. En tot cas, com diem, molt atents a aquest nom, a Deco, ara mateix el més ben situat, principal candidat per substituir a Mateu Alemany.
Ara ho deia, Sape, el primer nom que va començar a sonar va ser el de Cordón. De fet, Cordón i Jordi Cruyff es coneixen molt bé, han treballat junt diverses vegades, però ara qui agafa força és el nom del portuguès, Deco.
Sí, senyor. Antonio Cordón, com deies, persona lligada a Jordi Cruyff, amb qui va treballar la Federació Equatoriana de Futbol en la breu etapa en què tots dos van ser allà. Pendents d'aquesta continuïtat de Jordi Cruyff, com et dic, el nom que agafa més força, el principal candidat ara mateix, apuntem aquest nom, el de Anderson Luis de Sousa, Deco, actual responsable del mercat brasiler del Barça, que podria passar a ocupar el lloc de director de futbol, que fins ahir o fins al 30 de juny ocuparà Mateu Alemany.
Sape, moltíssimes gràcies.
Fins ara.
És el nom, lògicament, que busquem, és el nom que ha de substituir un home importantíssim en l'organigrama esportiu del Barça com ha estat Mateu Alemany, i de fet, segons el comunicat que hi feia el Barça, encara ho ha de ser aquest estiu. Ara en parlarem perquè, Marta, posem-nos en aquesta situació, o en com arribem a aquesta situació, perquè arribem al comiat de Mateu Alemany del Barça.
Doncs més enllà de tenir una oferta astronòmica de l'Aston Villa, la Premier, el que fa que Mateu Alemany no continuï vinculat al Barça més enllà del 30 de juny, malgrat tenir contracte fins al 2024, és sobretot haver-se deixat de sentir còmode amb la presa de decisions que s'estan produint al club blaugrana en un desgast que fa temps que s'arrossega. Mateu Alemany té molts dubtes amb la planificació esportiva de la temporada que ve, en què el retorn de Messi és la gran prioritat sobre la qual pivota tot el projecte immediat, i tampoc veu clar fer un equip competitiu que encaixi dins els marges de la normativa econòmica de la Lliga més enllà de l'espai que deixi el retorn de l'argentí. No oblidem que Mateu Alemany era partidari de primar la massa salarial de manera dràstica, pressionant els veterans que més cobraven i que més cobren, com Busquets o Jordi Alba, entre d'altres. A Anglaterra se li obre un escenari radicalment diferent al del Barça, de la mà d'Unai Emery a la banqueta, que és qui l'ha convençut tindrà poder absolut i un pressupost sense limitacions per fitxar. I és clau aquesta paraula, aquest concepte, el concepte de poder. El Barça, l'última paraula la té sempre el president Laporta, i pel que ens diuen fons del club, hi ha hagut sovint xoc de criteris amb un Laporta que, com ja va passar amb l'ex-CEO Ferran Reverter, vol tenir persones 100% afins al que ell pensa en els càrrecs de més envergadura i que no li puguin fer ombra. A més, Mateu Alemany també ha vist com persones sense coneixements en la seva àrea, però molt properes al president, podien tenir pes a l'hora de prendre decisions, cosa que, doncs, no li agradava. Tot plegat ha provocat que s'anés a erosionant el vincle al voltant de la figura de Mateu Alemany, que ha vist que el millor que podia fer era marxar, veient que, a més, el president tampoc feia res per retenir-lo un cop exposada l'oferta de l'Aston Villa. Els esdeveniments van precipitar-se ràpidament. Al llarg del dia d'ahir, la decisió la va comunicar tant el president Laporta com a l'entrenador Xavi, i va agafar per sorpresa a bona part de la junta directiva. De fet, alguns directius es van assabentar de la notícia al mateix moment que es va fer públic el comunicat del Barça. Ningú els havia avisat internament de manera prèvia.
Per tant, marxa Mateu, i atenció, Marta, perquè pot ser que hi hagi més renúncies. Ho explicaves aquest matí al món a RAC1. Jordi Cruyff també m'ha dit a seguir les passes del fins ara director de futbol del Barça.
Sí, Jordi Cruyff té dubtes seriosos sobre si continuar o no al club més enllà del 30 de juny, que és quan acaba el seu contracte. Cruyff va estrenar el nou càrrec de director esportiu al setembre de l'any passat, signant per una temporada, i ara s'està pensant què fer per la deriva que està prenent l'entitat. Tot i que no és una decisió que vagi estrictament vinculada a la sortida del director de futbol Mateu Alemany, perquè porta un temps rumiant-s'ho, que Mateu deixi el club encara subratlla més els seus dubtes. Un cop s'hagi guanyat la Lliga, aquest mes prendrà una decisió i la comunicarà el president Joan Laporta. També ens expliquen fons del club que altres membres de l'àrea esportiva, vinculades tant a Mateu Alemany com a Jordi Cruyff, si s'acaba certificant la seva sortida, poden deixar el club les pròximes setmanes.
I tot això no cal dir-ho, un moment delicat, perquè som a les portes d'una nova finestra, en aquest cas al mercat de fitxatges d'estiu, i perquè l'àrea, Marta, té diverses patates calentes per davant.
Sí, una llarga llista. Algunes immediates, com per exemple la continuïtat de Sergio Busquets, que descarta marxar als Estats Units, ho explicàvem ahir a la nit. Ara mateix el capità decidirà entre seguir lligat al Barça o bé acceptar l'oferta astronòmica de l'Aràbia Saudita. En declaracions a DAZN, el jugador assegura que té la decisió gairebé presa i que la comunicarà la setmana que ve.
Ahora tenemos unos días de descanso y probablemente pues cuando vuelva tomaré una decisión, o sea, iré al entrenador y a partir de ahí pues veremos lo que es.
I mentre jugava al Barça Osasuna, el pare d'Ansu Fati, Bori Fati, estava reunit amb Jorge Mendes per parlar del futur del seu fill. Després de la reunió, Bori Fati va deixar clar que Ansu es quedarà al Barça.
¿Se queda en el Barça?
Sí, sí.
¿Se va a quedar en el Barça o no?
Sí, sí.
¿Seguro?
¿Estáis contentos?
¿Segurísimo?
Muy contentísimo.
¿Sí? ¿Pero se queda o no se queda?
Se queda.
¿Se queda?
Sí.
Preguntes insistents del tertulià del Tu diràs, David Bernabéu. Ansu és un dels jugadors que estan a l'aparador per fer caixa i ajudar a fer lloc dins els marges del fair play perquè torni i encaixi Messi.
Ara bé, el nom de l'estiu, com a mínim ho ha estat en els mesos previs a que s'obri el mercat, ara el treia la Marta, que és el de Leo Messi. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, Xavi.
I el Barça no sé si tornarà, però el que ja podem començar a descartar, gairebé del tot, és que acabi renovant pel Paris Saint-Germain.
Sí, no tenim ni rastre de Messi després que ahir el PSG decidís suspendre el de sou i feina durant les dues pròximes setmanes pel viatge que l'argentí va fer a l'Aràbia Saudita per assistir a un compromís comercial amb l'oficina de turisme del país àrab, fet que el va impedir entrenar-se dilluns i amb el malestar que això va ocasionar entre els seus companys i l'estaf, segons publicava l'equip. El tècnic Christophe Galtier només concedia festa dilluns si es guanyava el partit de Lliga del cap de setmana, cosa que no va passar, van perdre 1-3 contra l'Ogiani i per tant Messi va viatjar sense permís, un viatge que tampoc no va agrada gens a Nasser Al-Khelaifi, que ha optat per aquesta mesura disciplinària que, no oblidem, tampoc arriba doncs, en un bon moment, un moment en què encara s'espera resposta a l'oferta de renovació que el club parisenc li va plantejar fa uns mesos a Messi. Tot pinta que no l'acceptarà.
Aquesta és doncs la situació que hi ha ara mateix a l'àrea esportiva del Barça, després el terratrèmol en forma de sortida de l'actual director de futbol del club blaugrana, a l'espera que Jordi Cruyff pugui fer un pas similar, i el més important que us avançàvem fa uns minuts aquí a RAC1, i és que el nom que més sona per agafar el relleu de Mateu Alemany és el del portuguès Deco. Parlem ara de la part esportiva, de la que havia de ser la notícia ahir a la nit, que és que el Barça s'acosta al títol de Lliga.
RAC 1 migdia.
A veure què fa Dembélé. Dembélé la posa per Lewandowski a l'interior de l'àrea. Lewandowski a Maridane. La centrada de Lewandowski cap enrere per De Jong. De Jong amb el cap. Alba! Gol!
Jordi Alba, amb aquest gol a 5 minuts del final, donava la victòria al Barça i el que dèiem, Marta, els blaugranes s'acosten al títol.
Sí, l'heroi inesperat de la nit va ser Jordi Alba, que va entrar al minut 76, es va posar el braçal de capità i va donar-li al Barça l'embranzida que necessitava desesperadament amb el seu gol salvador al minut 85. L'equip s'havia estavellat contra el mur d'Osasuna, malgrat jugar amb un home més, i la inspiració la va imprimir a lateral esquerre, readaptat a viure a l'ombra del jove Valde. Xavi va destacar-ne el compromís i Alba, inèdit en dos dels últims quatre partits, va celebrar poder aportar el seu gra de sorra en un vestidor en què se sent molt estimat.
Com ha entrat, no? La implicació, les ganes, el compromís, està sent un exemple per l'equip i avui doncs marca la diferència i especialment content per ell, perquè sé que no és una situació fàcil. És complicada quan ha sigut titular els últims 10 o 11 anys, totes les temporades que ha jugat al Barça i de cop i volta doncs no ho és, no és tan titular com abans, no? Llavors és una situació complicada per ell.
Soc una persona molt afortunada, crec que soc molt, molt estimat pel vestuari i això és important, no? Després, el que sigui, pues, ajudar amb gols, assistències, pues, benvingut, no?
En sentir-se el xiulet final, tots l'anaven a buscar per abraçar-lo. Va certificar l'onzè 1-0 de la Lliga per acaronar cada vegada més el títol. Gavi, per cert, substituït per molèsties de l'adductor, no tindrà problemes per jugar al derbi.
Perfecte. Marta, gràcies.
Fins ara.
I, per tant, els números de quan pot ser campió el Barça, ara sí, ràpid estan fets. D'una banda, el Barça serà campió si guanya el camp de l'Espanyol. Ara bé, també pot ser-ho abans, per passiva, si punxen els seus perseguidors. Madrid i Atlètic de Madrid, això sí, han de punxar tots dos. El Madrid en el partit contra el Getafe, dissabte de la setmana que ve, i els matalassers en un dels dos partits que li queden. Avui mateix, a casa contra el Cádiz, o bé el mateix diumenge que juga el derbi, abans de l'Espanyol-Barça, l'Atlètic de Madrid visitarà l'Elx. I tot plegat, com dèiem, gràcies també a la derrota del Madrid. Ahir al camp de la Reial Societat, els blancs van perdre 2-0 amb gols de Kubo i de Barrenetxea. Damià López, bon dia.
Bon dia, Xavi. El Madrid paeix avui la derrota d'Onosti, 2-0 contra la Real Societat en una nova pobra actuació a la Lliga. Una Lliga que fa temps que ha deixat d'interessar un equip ja centrat en la Copa i en la Champions. Ahir els blancs plegats de baixes, Camavinga, Vinícius, Modric, Benzema, Alaba, Mendy. Cap d'aquests sis jugadors va ser Anoeta. Ancelotti va presentar un 11 de circumstàncies amb Mariano de titular, un equip que poc tindrà a veure amb el que es veurà dissabte a la Cartuja contra Osasuna. Ancelotti diu que espera que el seu equip mostri la seva bona cara a la final de Copa.
Estoy convencido que vamos a ver un equipo distinto en los próximos dos partidos, con una concentración maximal, con una motivación maximal, con una plantilla casi toda al 100% lista para ganar la Copa del Rey y para luchar para llegar a la final. Estoy cierto que es verdad que la motivación no es como la luz, pero este equipo es bastante especial. En este sentido.
El primer gol d'ahir d'ataque Kubo ve precedit d'una errada, una més, d'un Militao que no passa pel seu millor moment. Ancelotti va criticar sense embuts el seu central.
Le quería preguntar por Militao, ¿qué ha pasado esos partidos para que ha dejado de ser el defensa pesimista que usted destacó?
Estoy de acuerdo, tiene que despertarse pronto.
El Madrid ja mira de totes a la final de Copa. Podrà comptar Ancelotti amb Benzema i Alaba, així ho va assegurar el tècnic italià. Mendy continua a la baixa i l'únic dubte ara mateix és Modric. No se'l forçarà, però esperen que pugui arribar per enfrontar-se a Osasuna a la Cartuja.
I amb la derrota, com dèiem, el Madrid també veu com perilla la segona posició de la Lliga. Aquesta nit l'Atlètic de Madrid el podria superar si guanya el Cádiz a les 10 de la nit, per cert, amb baixa d'última hora, perquè Memphis, amb molèsties, ha saltat de la llista o de la convocatòria. És un dels dos partits d'avui. Els altres dos són el València-Vilareal, a 7:45, i el Getafe-Celta, també a les 10 de la nit. Dos partits importantíssims en la lluita per eludir el descens. I parlant d'això, ahir es va confirmar ja el descens matemàtic de l'Elx. Feia unes quantes setmanes que l'esperaven, doncs bé, ara ja és un fet, va perdre 2-1 al camp de l'Almeria i, per tant, es converteix en el primer equip que baixa a segona. Ara, doncs, queden dues places i l'Espanyol lluita per no ser un dels damnificats. Ara mateix són a 2 punts de la salvació, però en podrien ser més, depenent del que facin avui el València i el Getafe, a més, en una jornada complicada per l'Espanyol, perquè visita el camp del Sevilla, que això sí, ve de perdre contra el Girona el primer partit des que va arribar Mendilibar. Sobre aquest desplaçament, el Pizjuán acaba de parlar el tècnic espanyolista Luis García. Joan Camí, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Doncs sí, Graciera és l'única baixa per lesió. El migcampista de l'Espanyol no s'ha recuperat i no podrà jugar demà contra el Sevilla. Tampoc Braithwaite, per sanció, no viatjarà aquesta tarda cap a Sevilla. Luis García, en canvi, recupera César Montes i Edu Expósito, sancionats l'última jornada. Després de la victòria de l'altre dia contra el Getafe, l'equip ha recuperat el somriure.
Que cuando ganas todo es mucho más... todos somos más guapos que anteriormente, eso es lógico y normal, pero la verdad que los jugadores se merecían esta victoria ya pasada. Ya no podemos vivir de esa victoria, tenemos que pensar en lo que llega, pero creo que la necesitaban y sobre todo la merecían, porque el partido del otro día fue un gran partido. Ahora, sabiendo que nosotros estamos en una situación complicada, pero que podemos salir adelante y estoy convencido.
El Barça es podria proclamar campió al camp de l'Espanyol la setmana que ve. Luis García, però, només pensa en el Sevilla.
Lo único que pienso ahora mismo es en poder ganar mañana. Lo demás o lo del Barça me queda muy lejos ahora mismo.
L'Espanyol viatja aquesta tarda cap a Sevilla, on hi quedarà concentrat fins a l'hora del partit.
L'Espanyol, que jugarà a 8:15, i a la mateixa hora jugarà el Girona, amb aquella tranquil·litat que dona la permanència ja matemàtica, assolida l'última jornada, i amb aquest debat basses que hi ha aquests dies, que és de si jugarà o no a Europa, no?
Sí, després del partit el Pizjuán Mitchell deixava clar que aquest no és l'objectiu del Girona avui, però en la roda de premsa prèvia al partit contra el Mallorca s'hi ha explayat una mica més i ha dit que és un somni, però almenys no és una necessitat.
Volien que l'afició esté orgullosa de nosaltres i si ells pensen que l'equip pot arribar a Europa, per mi perfecta, perquè és un somni que està ahí i sabem que és molt difícil i que hi ha equips que necessiten arribar a Europa i nosaltres no és l'objectiu. Europa no és un objectiu nostre.
Un partit per al qual Mitchell recuperarà Estuani després que fos baixa contra el Sevilla per unes molèsties als isquios, un partit en què tant Javi Hernández com Miguel Gutiérrez van acabar amb problemes, però que, segons ha dit el tècnic madrileny, doncs no els impedirà entrar a la llista per demà. Per tant, continuen sent baixa els de llarga durada, més d'Aleix García i Ángel Iborja. Tot això mentre des de la direcció esportiva ja treballen amb la confecció de la plantilla de la temporada que ve aquest any, amb la tranquil·litat que els dona haver fet la feina aviat. Ahir ja sentíem Quique Cárcel parlant al Món RAC1 de la voluntat de renovar Mitchell fins al 2026, i aquest migdia Ràdio Girona informava que un dels primers moviments que ja s'han fet és lligar el futur de Gazzaniga al club. El porter argentí, que va arribar a Montilivi cedit pel Fulham, acabava contracte el 30 de juny i seguirà a Girona 2 anys més, fins al 2025.
Intenses, Basses, a la Lliga?
Home, i tant.
Doncs després d'aquestes setmanes, avui ja pots gaudir del 5è capítol de la microsèrie Juego Directo, amb continguts molt interessants sobre la Lliga i algun dels seus protagonistes. El pots trobar en format escrit, vídeo i podcast a les webs i aplicacions de La Vanguardia i Mundo Deportivo. En aquest episodi escoltem el testimoni de Brian Alonso, un noi amb discapacitat que ha aconseguit el seu somni de ser futbolista de la Sociedad Deportiva Ponferradina de la Liga Genuine Santander, tot i les barreres i prejudicis que s'ha trobat pel camí. No et perdis el seu testimoni a Juego Directo, a La Vanguardia i Mundo Deportivo. Dit això, passem ara a explicar el que està succeint a la resta de lligues europees i primer de tot mirem cap a Itàlia, perquè el Nàpols pot ser avui campió de la Sèrie A sense jugar. Jaume Montero, bon dia.
Bon dia, seria el tercer scudetto de la seva història. Necessita que la Lazio no guanyi a casa contra el Sassuolo, que és l'11è classificat. El partit és a 9:15 del vespre, si no, en farà prou amb un empat demà al camp de l'Udinese. El Nàpols emetrà amb 8 pantalles gegants a l'estadi Diego Armando Maradona aquest partit de demà i donarà la recaptació a obres benèfiques. La ciutat de Nàpols reactivarà aquest dimecres el pla que tenia previst per diumenge passat, amb una zona de vianants per tot el centre històric de la ciutat en cas que la Lazio no guanyi el Sassuolo i que el Nàpols, per tant, sigui matemàticament campió. A Anglaterra, l'Arsenal torna a ser líder de la Premier, té 2 punts més i 2 partits més que el Manchester City. Després de guanyar 3-1 contra el Chelsea, li pot durar poc l'alegria perquè aquesta nit a les 9 el City recupera un dels partits que té pendent contra el West Ham, a l'Etihad. També a les 9 es juga el Liverpool Fulham. I a Alemanya, Leipzig és el primer finalista de la Copa. Va eliminar el Friburg i espera arribar. Sortirà de la segona semifinal que disputen avui l'Stuttgart i l'Eintracht de Frankfurt.
I encara un parell de punts de futbol més. Basses.
El murcià José María Sánchez Martínez és l'àrbitre elegit per xiular la final de Copa entre el Madrid i l'Osasuna. Per tant, Mateu Lahoz, que retira final de temporada, es queda sense aquest premi que se sol donar als àrbitres que ho deixen. L'aragonès Jaime Latre serà al VAR. I en futbol internacional, el Leeds ha anunciat aquest matí la destitució de l'entrenador espanyol Javi Gracia després de menys de 3 mesos al càrrec. Al seu lloc, en els 4 partits que queden, l'ocuparà Sam Allardyce, que torna a la Premier després de tancar una etapa al West Bromwich.
I anem al bàsquet. Avui dia important pel Barça perquè pot certificar l'accés a la seva tercera Final Four consecutiva si guanya els Alguiris de Kaunas en el tercer assalt dels quarts de final de l'Eurolliga. Enviat especial de RAC1 a Lituània, Marc Mundet, bon dia.
Hola, bon dia.
El Barça té 3 oportunitats per assegurar-se la presència en aquest mateix escenari d'aquí a 15 dies. Ahir al migdia escoltàvem Jessica Bichos posar l'accent en no permetre als Alguiris entrar a l'eliminatòria i estalviar més partits dels necessaris. Ahir a la nit escoltàvem també el general manager de la secció, Juan Carlos Navarro, en la mateixa línia.
Sí, un Navarro que espera un tercer partit molt més semblant al segon, més ajustat que no pas al primer. El general manager va subratllar que el Zalgiri Arena avui estarà ple de gom a gom i que per evitar ensurts és molt millor liquidar aquesta sèrie a la primera.
Seria durant negociacions, però bueno, ja hem viscut moltes d'aquestes. Per exemple, l'any passat anàvem 1-1, no? I és molt més perillós perdre el tercer partit amb 1-1 que no 2-0, no? Però sense dubte per ell seria agafar confiança, agafar moral de que es pot guanyar el Barça, però jo crec que l'equip està molt ficat i intens i farem tot el que sigui per guanyar.
Un Navarro aquí, Xavi, ara feia temps a qui no li sentíem la veu i va aprofitar els micròfons de RAC1 per fer un repàs a l'actualitat de la secció. Per exemple, va qualificar de patètic i lamentables els incidents de Madrid i les sancions que se'n van derivar de curtes. Va admetre estar pendent de les retallades del club, malgrat va deixar molt clar que l'equip que es faci la temporada vinent serà per estar al més a dalt possible, i va explicar que la renovació de Cerones Jasikevičius no s'abordarà fins que hagi passat la Final Four. Diu, ara no toca. El titular, però, el feeling és molt bo.
L'equip està molt bé, nosaltres estem contents, ell jo crec que està content, però és professional com nosaltres, i ell mateix pues, ens ha dit que parlarem més endavant. Cap de les dues parts té pressa i parlarem quan hagi passat la Final Four, que jo crec que és lo més normal.
Un Barça que ha arribat fa una estona de la darrera sessió de tir abans del partit i que haurà de descartar dos jugadors dels 14 que s'han dut Xarunas Jasikevičius fins aquí. Tots els números són per Òscar da Silva i Oriol Pauli. En el cas dels lituans, s'espera que la gran novetat en el partit d'aquesta tarda sigui l'Ale Pivot nord-americà i Tarir Kavanagh, que va reaparèixer diumenge en partit de Lliga després de gairebé 3 mesos fora per culpa d'una lesió d'esquena. Detall, s'espera un ple absolut. Fa setmanes que no hi ha entrades per aquest partit.
Aquest era el so i l'ambient de 20.000 aficionats del Partizan que van omplir ahir l'Stark Arena en el tercer assalt de quarts de final de l'Eurolliga, que malgrat aquesta pressió es van dur al Real Madrid en un igualadíssim partit, evitant així el primer matchball i quedar eliminats de la màxima competició continental. Anem cap a Belgrat, Dani Aguilar.
Hola Xavi, bon dia des del Kalemegdan, la prominent fortalesa que s'eleva per sobre de la ciutat de Belgrat, al cor de Sèrbia, l'endemà que el Real Madrid assaltés l'altra gran fortalesa de la ciutat, l'Stark Arena, amb un ambient que, com sentiu ara, va ser espectacular, però que no va evitar que els blancs guanyessin el tercer partit d'aquests quarts de l'Eurolliga, forçant la sèrie al quart assalt gràcies a uns gegants Tavares i Williams Goss. Un partit ajustadíssim que va acabar enduent-se al Madrid per tan sols 2 punts, superant tots els factors extraesportius que acompanyaven la cita després de la batussa del Palacio de la setmana passada. Xus Mateo, tècnic blanc, pensava ja en repartir-ho al quart partit.
Todos los jugadores son expertos en este aspecto y obviamente no deja de estar en nuestra cabeza todo lo sucedido y no deja de estar en la cabeza que aquí no es fácil ganar. Lo sabemos todos y ellos lo saben mejor que nadie. También saben que si juegas al baloncesto mejor que ellos les ganamos. Pero hay que jugar al baloncesto y hay que jugar bien al baloncesto.
Ahir sense els sancionats Yabusel i Dec per part blanca i sobretot sense Panter i Lesor, puntals al Partizan. El segon entrenador de l'equip serbi, el català Josep Maria Izquierdo, deia a RAC1 després de l'enfrontament que la major profunditat de banqueta del Madrid havia estat clau.
Afecta perdre, sigui el tercer, el quart o el que sigui. Ha hagut un moment que estàvem massa cansats. El Madrid té 16 jugadors, malgrat les baixes, i nosaltres doncs, en tenim 12, i les baixes ens han penalitzat, no només per les baixes, sinó perquè alguns jugadors han hagut de jugar massa minuts i han arribat a final de partit massa cansats.
El Madrid, per tant, allargarà la seva estada fins dijous, quan podria forçar que la sèrie tornés al Palacio o veure com el Partizan es classifica per la Final Four. Sigui com sigui, ahir l'enfrontament es va resoldre sense cap incident. Va ser una gran festa del bàsquet europeu.
I encara un apunt més de bàsquet. A 8:15, el Baxi Manresa visita la pista de l'Unicaja de Màlaga en un partit avançat de la jornada 32 de l'ACB. Els vegencs tenen una victòria de marge encara sobre el descens. I en tenis, Basses, avui comencen els quarts de final del Masters 1000 de Madrid en partit per Carlos Alcaraz.
A partir de les 4 se les haurà amb el rus Khachanov, número 12 del món, de moment dos precedents, tots dos l'any passat, i tots dos pel bàndol del Murcia a Hamburg i a París, a Roland Garros, dos partits per cert en què Khachanov no li ha guanyat ni un sol set. L'altre duel de quarts d'avui en horari nocturn previst per 2:15, un duel sorprenent entre l'alemany Altmaier, número 92 del món, i el croat Coric, ara mateix en el 20è lloc del rànquing. Per cert, en el quadre femení, avui també quedarà definida la segona semi, una plaça que des de la 1 del migdia s'estan disputant la nord-americana Pegula i la russa Kudermetova, de moment amb empat un set.
Què ens falta per saber, Gemma?
Can Ciclisme, avui tercera etapa de la Vuelta Femenina entre ells de la Sierra i la Roda de 157 quilòmetres. Marianne Vos, neerlandesa del Jumbo-Visma, n'és la líder. I a l'Skoda Titan Desert Marroc, l'etapa d'avui en homes l'ha guanyat Josep Batalú. És la quarta etapa entre Fesú i Merzuga de 133 quilòmetres. Con i Vera Loser van llançats cap al títol.
I un recordatori, el Mundial de Superbikes arriba al circuit de Barcelona-Catalunya. Aquest cap de setmana, de divendres a diumenge, podràs viure l'espectacle més salvatge sobre dues rodes, 7 curses a apassionants amb els grans noms de la Superbike: Bautista, Rea, Toprak, Petrucci, Redding, Garner, Vierge, Lecuona, i a més podràs entrar al paddock amb la teva entrada general. Informació i entrades a la venda a catsbk.com i circuitcat.com. 5 minuts i seran les 3 en punt.com.
A Bombreu i Esclat t'ajudem estalviant les teves compres. Aprofita el 5% de bonificació en carn i peix fresc amb la teva targeta client fins al 18 de juny. Consulta'n els detalls a bonpreuesclat.cat. A Bombreu i Esclat, quan tot puja, els nostres frescos baixen.
Bombreu i Esclat.
Llença't a un estiu divertit i educatiu a la Fundació Pere Tarrés. Torna a compartir noves experiències, a conviure i créixer, a fer nous amics, a viure aventures, a aprendre a través del lleure. Confia en la Fundació Pere Tarrés per gaudir d'un estiu únic a les colònies, als casals i les activitats dels centres d'esplai. Informa-te'n a peratarrés.org/estiu, perquè l'estiu és Pere Tarrés.
Vine a Calvet i anticipa't a la calor. Les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics per al tratament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i el podràs pagar en 12 mesos sense interessos. Ara, amb els aires condicionats Midea, et regalem l'accessori wifi perquè el puguis posar en marxa des d'allà on siguis amb el teu mòbil. Electrodomèstics Calvet. 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Aquest cap de setmana, Mundial de Superbike al circuit de Barcelona-Catalunya. Vine i entra al paddock. Coneix els pilots. Fes una volta d'honor amb la teva moto i acampa a peu de pista. L'espectacle més salvatge sobre dues rodes. Entrades a catsbk.com.
Super Show, Super Weekend, Super Bikes.
Aconsegueix amb La Vanguardia el trepant a bateria universal de Bosch valorat en 145 euros amb 99. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i em porta't de regal aquest potent trepant Bosch. Truca al 933-481-482, rep el diari cada dia i converteix-te en un professional del bricolatge amb La Vanguardia i Bosch.
Aconsegueix fins a 8 cèntims per litre d'estalvi. És per repostar a BP. Només has de...
Però què passa que està aquest anunci per tot arreu?
Home, és que estalviar-te fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP és per escoltar-ho a totes hores.
Fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP. Consulta condicions a ipp.es.
Que la teva assegurança de cotxe et regali un rellotge intel·ligent és pràctic, però igual és més pràctic que et regali un any de manteniment i revisions il·limitades. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del rec.0 d'Igualada. El dimecres 10 de maig a la 1 del migdia visitarem el Festival Eclèctic de Moda, Cultura i Gastronomia.
Home, el rec, m'encanta! Hi tenen grans marques, moda autosostenible i propostes culturals. I culla de carrer, quin festival, amigues, quin festival.
El dimecres 10 de maig, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del rec.0 d'Igualada.
Si veniu tindreu l'enorme privilegi de veure el rec i de veure Baví. Ah, que mira quin cos.
RAC1. Toca, toca. Tots som u.
Poc més de 2 minuts i arribarem a les 3. És moment d'obrir l'agenda cultural. Joan Dausà anuncia un concert al Palau Sant Jordi pel gener del 2024.
Un missatge d'algú que no conec diu que fa temps que mor per veure'ns un moment. Com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia.
Ho ha anunciat aquest matí amb una lona gegant que s'ha desplegat a la cantonada de Rambla Catalunya i Consell de Cent a Barcelona. El cantant vol celebrar 10 anys de carrera amb un concert multitudinari, Maria.
Joan Dausà sempre s'ha confessat amant de les bogeries. L'última es congregar unes 10.000 persones al Palau Sant Jordi per celebrar els seus 10 anys de carrera. Un concert molt especial que el cantant ja ha començat a dibuixar. Em donava alguns detalls aquest matí en directe al Món a RAC1.
Alguna cosa la puc explicar i alguna no, però que una cosa que em feia molta il·lusió, que és una tonteria, que ho parlàvem un dia amb el Josep d'Oques Gràcies, és que ells no van ser a temps de fer-ho, però jo vull posar un escenari amb un provocador, que és aquell passadís que surt de l'escenari cap endavant, que es fica en el públic.
Per estar més a prop del públic?
Sí, i perquè et permet doncs, generar altres sensacions, acostar-te més a la gent que està més endins de la pista. No sé, m'imagino no només un concert, sinó un espectacle. Llavors, per això la gent estarà asseguda, a pista també.
El concert serà el 20 de gener. Les entrades es posen a la venda dilluns 8 de maig a les 2 del migdia.
Però hem de parlar encara de més concerts que vindran i que entre els protagonistes tindran Nil Moliner. Bebico. Gertrudis i Triquell. Anem a encendre la metja. Canviaré aquesta festa. La moguda és aquesta, incrementa la llum si sents la potència. Aquestes són les primeres actuacions confirmades de la gala dels Premis RAC 105, que es farà el dimarts 16 de maig a la sala Paral·lel 62 de Barcelona i estarà presentada per l'Ernest Codina i la Mònica Usart. Demà s'anunciaran la resta de noms que completen el cartell, però tothom qui vulgui ja pot participar al sorteig d'invitacions omplint el formulari disponible a rac105.cat.